La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 10 i 5 minuts del matí d'aquest dimecres 24 de març del 2021. Comença aquí el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat, ja sabeu, i farem també, com sempre, alguna pinzellada de l'actualitat nacional. Com sempre, ens acompanya un representant de cada partit polític representat al ple, tot i que aquest dimecres el grup de Ciutadans ens ha demanat que els disculpem perquè no podíem participar-hi. Avui, per tant, ens acompanyen, us els presento, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat, que avui s'estrena en aquesta nova temporada. Bon dia, Carles.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Oriol Cisteró, president d'Esquerra Republicana Sant Cugat.
Hola, bon dia a tots.
També ens acompanya i s'estrena Rossend Dur, militant del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dou. I Marco Simarro, regidor de la CUP, també bon dia.
Hola, bon dia.
Us recordo també en el Carles i el Rossend, perquè avui s'estrenen el format de la tertúlia, que és molt, molt senzill, i mirarem que sigui el més àgil possible. Primer plantejaré el tema i després farem una ronda breu de posicionament de cada partit, us aniré donant veu, i després torn lliure perquè us repliqueu, us contesteu el que vulgueu, d'acord? El primer tema és bastant obvi. Aquest dilluns es va aprovar inicialment el pressupost d'aquest 2021 amb els únics vots favorables dels tres partits de govern. I com que Ciutadans avui no hi és a la tertúlia, Carles, et tocarà explicar en solitari els vots de Junts, el vot de Junts en contra. Minuts després d'acabar el ple, des de Junts vau fer una roda de premsa per explicar com veieu que no veieu cap canvi substancial en el pressupost d'aquest any. Per tant, fem la primera entrada. Carles, què n'opines dels comptes que va presentar el govern aquest dilluns?
Després de la roda de premsa vaig fer servir l'expressió i crec que la intervenció del ple també, no? Que tenia una part important de paper mullat. I és així, eh? És així. Jo crec que va ser un ple que el govern el va presentar com un tràmit que havia de fer, sabent que amb la seva majoria absoluta era igual que el que diguéssim o les preguntes o les qüestions que posessin sobre la taula, no es va respondre cap, perquè tothom va fer el seu discurs, no? De dir, no, el pressupost més gran de la història, el pressupost més social, més no sé què, però la veritat és que quan mires els números, doncs hi ha una distància sideral entre els discursos i la realitat, no? La realitat és que sí, és un pressupost que és una mica més gran que el de l'any passat, que passa de 149 a 152 milions d'euros, però creix només per un element, que és perquè creix l'endeutament. I clar, el creixement de l'endeutament és una decisió que la pots prendre o no, però que en tot cas amb els romanents que venen acumulats dels exercicis passats no hi ha cap necessitat de fer-ho, perquè es poden perfectament abordar totes les inversions que l'Ajuntament tingui capacitat de fer amb un endeutament com el que havia passat l'any passat, per exemple. I, per tant, francament, és un pressupost que ja es veu que està quadrat amb calçador, que hi ha moltes partides de despesa necessària que estan minorades sense cap tipus d'explicació, com ara temes de neteja pública, de gestió del clavegram, d'aquestes que cauran sí o sí any cada any, i que estan minorades perquè ja es veu que això no quadrava ni a trets, no? I això és el que ha motivat que una vegada més anem tardíssim, perquè tindrem el pressupost aprovat definitivament, anant tot bé, al mes de maig, i, per tant, tot allò que depengui de l'aprovació definitiva del pressupost, com ara subvencions que provinguin del romanent, que n'hi ha un munt d'aturades i que són ara més necessàries que mai, doncs arribaran tardíssim. Tot plegat inserit en un escenari que no d'absència molt clara de relat, sense planificació, francament, un pressupost que està aprovat com un tràmit més dels que formula el govern, que no es va donar cap plantejament ni cap tipus de resposta als dubtes o les qüestions plantejades i que crec que, en fi, que s'està, com tot el procés, diguem-ne, de l'àmbit econòmic, s'està abordant, jo diria, amb molt poc rigor, amb molt poca capacitat de resposta a la ciutadania i amb la qual, doncs, el govern sembla que no tindrà, la iniciativa necessària per aportar a la ciutadania més del que li està recaptant, no? I això amb els temps que corren doncs, ho veiem amb extrema preocupació, com hem vingut dient moltes vegades, i per tant des de la més absoluta disconformitat.
Molt bé. Doncs, Oriol, des d'Esquerra, quina és la teva opinió?
Sí, vull entrar després de la intervenció d'en Carles. Opinió. Mira, per una cosa estaré d'acord amb en Carles. Anem tard. Anem tard. Com a govern, l'autocrítica l'hem de fer. Anem tard, és evident. Anem millor que l'any passat, però seguim anant tard. I, per tant, tenim uns deures clars que són que l'any que ve no anem tard. I amb això jo crec que puc estar-hi d'acord amb el Carles i crec que és una autocrítica que hem de fer. Ara, que no em digui que no hi ha relat. Relat n'hi ha i molt. I les emergències són clares i reals. I el combat d'aquestes emergències dins del pressupost és clar i real. I si volem, concretem algunes coses. Que no podem fer tot allò que volem, segur. Que aquest pressupost té moltes partides fixades i que no podem moure, també. Per tant, amb el que hi ha i amb el que hi anem afegint, fem les polítiques que creiem que el govern ha de fer. I, per tant, jo diria, és un bon pressupost, és un pressupost que la ciutat necessita, és un pressupost que les persones de la ciutat necessiten, benvingut sigui i endavant.
Molt bé. Rossend, per part dels socialistes...
Bon dia a tots. A veure, nosaltres, clar, del grup socialista, que portem la cartera d'Hisenda i hem una miqueta, podríem dir, liderar, entre cometes, l'execució o la confecció d'aquest pressupost, tenim clar que ho hem treballat treballant amb la base del pla d'actuació municipal. Vull dir, tenim un full de ruta, que és aquest pla d'actuació municipal, agradi o no, això ja és... valorable, cadascú pot tenir les seves polítiques, les seves prioritats, però sí que és cert que nosaltres hem dissenyat aquest pla d'actuació municipal que es va presentar inicialment el juliol de l'any passat al ple amb els seus objectius estratègics. Sí que és cert que el pla funcional i les accions s'han concretat amb aquest mateix ple del pressupost d'aquest dilluns, però també és cert que no és una cosa que s'hagi fet aquest dilluns, sinó que és una feina que ja a l'estiu passat ja estava mig encetada, el pla funcional, i que s'ha anat treballant durant aquests mesos. I la intenció d'aquest govern ha estat presentar conjuntament el pla funcional i el pressupost, perquè considerem que són dues eines que han d'anar de la mà. Al igual que considero que segurament hauríem de començar a acostumar-nos a que quan fem la liquidació del pressupost dels exercicis següents, donem compte anualment també d'aquest pla funcional i el seu seguiment. Nosaltres, des de la regidoria d'Hisenda, hem ofert la mà estesa als grups de l'oposició. Té tota la raó la intervenció que vam fer a Junts, el Carles Burgaroles, amb el sentit de dir que s'ha donat en molt poc temps, ha sigut molt precipitat, com ara deia també l'Oriol i reconec, el pressupost va tard, sí, és cert, estem presentant un pressupost al mes de març, quan s'hauria d'estar presentant segurament a l'octubre o novembre de l'any anterior a la seva execució. Això ho sabem tots. Però la casa i l'estructura de com hem volgut treballar aquest pressupost doncs ens ha anat portant a que l'any passat va ser el juliol, aquest any al març, i espero i desitjo que el proper any ja el puguem presentar en temps i forma. I els objectius doncs, són els que hi ha en el pla estratègic. I una miqueta és el full de ruta que l'equip de govern ha treballat i jo penso que aquest pressupost doncs dona suficient cobertura a totes aquestes polítiques que des de l'Ajuntament ens hem establert.
Molt bé. I per tancar aquesta primera ronda, Marco, per part de la CUP.
Hola, molt bon dia a tothom. Bé, jo crec que en primer lloc m'agradaria dir que el paper una mica de l'oposició, com a mínim la de Junts, en termes generals, està sent aquesta de desprestigiar al màxim l'acció del govern i jo diria que evidentment hi ha coses que són millorables i ja ho han dit els companys l'Oriol i el Rossend, és veritat que aquest pressupost hagués hagut d'anar abans, però entomem l'autocrítica i així ho treballarem per millorar-ho. En tot cas, fer una esmena a la totalitat amb aquest to crec que és poc ni tan sols constructiu i també sembla que hi ha un ítem bastant important, que és una pandèmia que sembla que ja no travessi res i que ja m'agradaria també veure'ls una mica més d'honestedat en les intervencions que fan, perquè no sé què estarien fent si estiguessin aquí, en aquest sentit. Jo em centraria en destacar que és un pressupost, coses reals, no és paper mullat ni relat. És un pressupost d'un increment total d'un 2,3%, s'incrementa amb més de 3 milions d'euros a àmbits com drets socials, promoció econòmica, mobilitat, tecnologia, innovació i esports. Evidentment, és un pressupost que compta també amb un gruix de romanent, doncs, i que també aniran destinats a impulsar totes aquestes mesures que puguem per lluitar contra les conseqüències d'aquesta malaurada pandèmia que estem vivint. S'han prioritzat aquests pressupostos també a través d'objectius estratègics, com deien també els companys, establerts del Pla d'Acció Municipal, també establerts al pacte de govern, per tant, relats sí que hi ha, i una cosa potser és que no els agradi, que és una altra. Alguns d'aquests eixos o objectius estratègics, per exemple, són el tema d'intentar mitigar o lluitar contra l'emergència habitacional del municipi, dignificar i visibilitzar l'àmbit de polítiques socials i també el fer de Sant Cugat una referència en la transició ecològica. Jo crec que hi ha novetats que són molt clares i per això hi ha uns canvis en aquests pressupostos que en conseqüència es materialitzen en accions que fins ara no s'han vist a la ciutat. Un punt estratègic de l'habitatge amb una oficina reubicada al centre de la ciutat, una xifra rècord en despesa social, que crec que s'ha de dir i s'ha de dir molt més. També polítiques d'igualtat i feminisme impregnant totes i cadascuna de les accions de les polítiques públiques. Entenem que també hi ha una clara voluntat de prioritzar i democratitzar les polítiques educatives, de cultura, d'esport i lleure, apostar per un desenvolupament urbà sostenible, tenint en compte la ciutat que tenim, i també, entre altres, doncs, un pacte per l'ocupació de qualitat. Jo crec que tots ells són elements que estan allà, que poden agradar més o menys, que es podrà dir més o menys que són paper mullat o no, però aquesta és la intenció clara de treballar i, evidentment que hi ha coses millorables, però entenem que són coses que cal destacar també en positiu, que estan allà i que les traurem endavant.
Molt bé. No sé si, Carles, per alguna apel·lació directa, vols contestar?
Sí. No, començo ara per final de la intervenció del Marco, que em sembla important. No? Deia, el nostre paper és desprestigiar al màxim el govern. No, miri. El nostre paper és aportar allò que millor entenem per millorar les condicions de vida de la gent. I amb això és el que tothom compartim. El que passa és que discrepem profundament del com. Però tothom, dono per fet, que estem aquí per això, per ajudar a millorar des de l'administració pública les condicions de vida de la gent. Nosaltres hi ha molts plans del govern que els hem donat suport. Molts. I que quan cal els hem felicitat. I no se'ns cauen els anys ni tenim cap problema en fer-ho. Cap ni un. Però en l'àmbit econòmic no hi ha relat. Amb altres qüestions, sí. Tenir un pla funcional, encara que sigui a 2 anys en inici del mandat, és una bona notícia. I és tal com ho hem dit. Una altra cosa és que el pla funcional sigui el que nosaltres hauríem aprovat o no, que no ho és. Però és una bona notícia, perquè per fi ara tenim un pla. Tenim un pla. Quan hem vingut dient que el govern porta 2 anys governant sense pla, doncs és que l'aprovació d'aquest ple extraordinari feta des de la perspectiva de l'oposició, almenys, jo crec que de qualsevol que estigui fora del govern, sense cap tipus d'avís, amb un expedient que arriba 3 dies abans del ple, amb un cap de setmana entremig, i, diguem-ne, sense cap tipus un expedient de 363 pàgines, clar, això no és precisament una invitació a la col·laboració. El que sí que expressa, en tot cas, és que fins ara no teníem un desenvolupament d'un pla que ja es va presentar un any tard, perquè el normal és que quan es fa un nou govern dediqui els primers mesos a planificar, quants menys millor, i es posi en marxa el més aviat possible. I el que estem veient més rere més és que continuem presentant plans, però observem una certa paràlisi. Una paràlisi, jo crec que bastant clara i bastant perceptible en molts àmbits, no en tots, però en molts àmbits de la ciutat. I, per tant, quan expressem extrema preocupació i formulem propostes alternatives, és perquè estem extremadament preocupats per la situació. I la situació que ja es manifesta clarament amb dades. Quan Sant Cugat passa de ser la ciutat que més redueix l'atur, que més ocupació crea, a la posició justament contrària, que és la que més creix l'atur, i on, pues, jo crec que és natural que com a oposició diguem, escolteu, estem extremadament preocupats per això, perquè darrere de l'atur hi ha un munt de patiment social. I, per tant, no es tracta de criticar ad hominem el govern. No hi és la nostra intenció. Nosaltres estem aquí per remar a favor de la ciutat i sumar-nos al govern sempre que tingui a llegir espai i projectes que compartim, com hem vingut fent. Però quan identifiquem, com és el cas claríssimament, àrees que van a la deriva, home, jo crec que ho hem de dir. I particularment també, Marco, per la CUP, no? Perquè clar, el discurs és, escolta, recaptem per redistribuir, recaptem on hi ha una modificació en la recaptació. Les ordenances fiscals, des de que vostès governen, no s'ha tocat res. No hi ha ni un euro més de recaptació. Només amb una reducció del suport a les famílies nombroses. És l'únic que hi ha. És una mica substantiu per import de, si no recordo malament, 360.000 euros. Per tant, no hi ha major recaptació per major redistribució. Continuem amb el mateix esquema fiscal i econòmic que hi havia en els governs anteriors. I algú diria, home, doncs hauria d'estar content vostè, perquè vostè forma part del govern anterior. Doncs no, perquè justament ara, amb la pandèmia, sí que calia una reconfiguració molt profunda de l'orientació econòmica de l'Ajuntament. I és el que hem vingut dient, que ara el que toca és posar tota la carn a la graella. I ho venim explicant gràficament, preguntant-li al govern què fan amb 43 milions d'euros als bancs, als comptes corrents. De veritat, no hi ha capacitat, diguem-ne, d'optimitzar l'ús d'aquests recursos, de que amb una situació com la que estem, que ara no és el moment de fer superàvits. Ara és el moment de posar tota la carn a la graella per oferir tot el suport que aquest Ajuntament pot donar, que és moltíssim, a favor de les persones que pateixen, a favor del teixit associatiu, a favor de la salvació de les unitats econòmiques i dels llocs de treball. I això és el que hem vingut dient des del principi de la pandèmia. I no ho estem veient. Sentim aquest relat màgic dels... Nosaltres ja li diem una mica en broma del 15, 16, 17, perquè depèn de qui el digui, no? Diu, no, l'Ajuntament ha posat 15, 16, 17 milions d'euros per fer front a les qüestions de la pandèmia. Però això, a veure, entre nosaltres, ara que no ens sent ningú, entre cometes. No s'ho creu ningú, això. No s'ho creu ningú. Però si aquí computen partides que no tenen res a veure amb la crisi de la Covid, si la immensa majoria són partides internes de la pròpia organització, de l'administració. Aleshores, escolteu, nosaltres el que hem vingut és amb encert o amb desencert, i entenc que podem no compartir-les, però formulant un relat. De dir, escolteu, creiem que passarà això, hem de posar, i tenim els recursos disponibles per fer tot això, i podem estar d'acord amb les mesures o no. Però la qüestió és que ara vostès compten amb una oportunitat única, que no ha passat mai, que és que tenen barra lliure. No tenen la llei de l'estabilitat pressupostària ni la regla de la despesa. I què fan vostès? Doncs en lloc de posar-la al servei de la societat, no, fan superàvit un cop més. Doncs permetin que els digui, jo crec que en l'àmbit econòmic no hi ha relat. I que la frase aquesta que deia l'Oriol i que hem sentit per part del... És el millor pressupost que hem fet mai, el que la gent necessita. No? Doncs en què? En què? Què és el que ha millorat tant, no?, per fer front a aquesta situació? En fi, jo ho diem amb aquesta ambició, per mirar de millorar les condicions de vida de la gent, per continuar oberts a seguir fent propostes i, en el seu cas, integrar-les i assumir-les. Però veiem, diguem-ne, que hi ha un tancament total, que no es formulen respostes a les qüestions, que fem un pressupost com de tràmit, sense entrar en el detall, que es retallen partides que sabem tothom que caldran i tal, i que, per tant, té una component molt clara de paper mullat.
Molt bé. Rossend, com que són apel·lacions molt directes al tema econòmic, et deixo respondre a tu. 43 milions al banc, sí, hi són, no hi són, els farem servir, no els farem servir?
A veure, que hi hagi uns diners en caixa, perquè ens entenguem, als bancs, no té res a veure amb el pressupost. I són pel·lícules molt diferents. I una cosa és que tu tinguis una disponibilitat bancària perquè hi ha uns ingressos que has tingut i una altra cosa és que el pressupost, primer, l'has de presentar equilibrat, encara que és veritat que estan anul·lades totes les regles de despesa, això no ho qüestiona ningú, però el pressupost s'ha de presentar equilibrat. I això és una norma així, vull dir, no pots presentar un pressupost amb dèficit. Ara podem destinar tots aquells romanents de tresoreria que vulguem. Tenim 17 milions i mig aproximadament disponibles i nosaltres ens hem ofert a que treballar amb l'oposició, amb els grups de Ciutadans i de Junts, per veure si aquests 17 milions d'euros o una gran part d'ells es poden destinar a mitigar els efectes de la Covid, tal com vam fer l'any passat, però nosaltres fem mà estesa a dir, escolta, intentem treballar conjuntament durant aquestes 3 setmanes aproximadament que tenim d'exposició pública del pressupost, treballem-ho, busquem quines línies de recolzament en temes Covid oferiríeu vosaltres des de l'oposició, veiem si ens podem posar d'acord i si amb això podem treure un acord de ciutat, encara que sigui només mitigar efectes Covid per un valor, jo què sé, de 5-10 milions, no sé, no posaré la xifra ara sobre la taula, però bueno, doncs unes línies de treball. L'any passat es van fer unes línies, sí, algunes pues, s'han d'estudiar, s'han de millorar, segurament. No direm que ha sigut tot perfecte, però sí que es va treballar unes línies d'ajuts a la promoció econòmica i a nivell social, sobretot, que penso que han estat molt satisfactòries. A nivell d'inversió, doncs a nivell d'inversió sí que és cert que hi ha un endeutament, però també és veritat que això ens pot fer que la ciutat millori. Vull dir, no només és un fet de dir és que el pressupost hem posat no sé quants milions i que s'endeutarà l'Ajuntament amb no sé quants milions. No és això. És que la ciutat necessita millores. La via pública necessita millores. Necessitem millorar amb temes de mobilitat, amb espai públic, amb via pública. Els equipaments s'han de reformar. Hi ha molts equipaments amb manteniments endarrerits que s'han de posar al dia. I això, perdoneu, però no ve d'ara. Vull dir, hi ha goteres, hi ha problemes estructurals amb edificis que no són d'aquests dos anys. Això ve d'abans. I això implica que hagis d'aportar un sobreesforç econòmic amb el pressupost. Aquest és un dels objectius. Vull dir, sí que és veritat que hi ha una part de pressupost que podem dir que és intern, però clar, és que intern vol dir les goteres d'una pista esportiva o d'un equipament municipal. Això també s'ha de millorar.
Oriol, demanes la veu?
Sí, bueno, per anar complementant, clar, quan el Carles Brugueroles diu no, ordenances fiscals, pocs canvis, què esteu redistribuint? Jo entenc que no cal ingressar més per redistribuir. Si ingresses més és per gastar més, diguem, però redistribuir vol dir amb el que tinc ho faig millor. Crec que això s'està fent. No hi ha grans canvis? Potser no. Però, escolta'm, poseu-me exemples de coses en el moment en què estem, amb la pandèmia en què estem, amb quines ordenances fiscals, quins increments de recaptació faríem? Quins increments de recaptació faria Junts? Posaria sobre la taula a qui li pugem les taxes? Perquè, justament, una de les coses que aquest govern s'està plantejant és, escolta'm, la gent ho està passant malament i, per tant, no és moment d'incrementar al revés, és moment de congelar coses, de mirar com es pot ajudar a la gent, especialment el comerç, a passar-ho i a que sobrevisquin perquè aquesta ciutat surti de la crisi amb un comerç fort, amb un teixit empresarial com cal. Però és evident, estem redistribuint. Jo crec que sí. Serà qüestió d'opinió, suposo. L'altra cosa que volia comentar és el tema inversions. Hem fet poc esment, Tenim fins a, si no recordo malament, 4 milions en compra de patrimoni. Aquí dins tenim el tema de la masia de Torrenegre, tenim altres temes. Després, quan hi hagi romanents d'inversió, també tindrem capacitat d'augmentar aquestes xifres. O sigui, hi ha un tema d'adquisició de sòl, hi ha un tema d'anar engreixent aquest patrimoni per posar-lo a disposició de la ciutadania, perquè quan vam arribar ens vam trobar que pràcticament no hi havia sòl per edificar, per exemple, per construir. I aquesta és una gran mancança i, per tant, és una cosa que s'hi ha de fer èmfasi. Inversions en posar en marxa el centre aquàtic de Mirassol. Les obres, òbviament, perquè encara està per fer. Però, i així anirem fent, Vianetització del carrer Anselm Clavé, camí escolar de la Floresta. O sigui, hi ha projectes interessants i importants que la ciutat necessita, val? I que estan en aquest pressupost. Per tant, el pressupost conté coses interessants i que, efectivament, hi són.
Marco?
Sí, breument jo afegiria algun altre element, perquè sí que algunes coses les han comentat entre altres l'Oriol sobre el tema de la recaptació i redistribució, que una mica la idea és aquesta. Sí que diria que entenar la redistribució o entendre cap a on estem nosaltres també intentant canviar la mirada, no? En aquest pressupost hi ha previst una partida per l'estudi de la implementació de la tarifació social, que és allò tan senzill de dir que la gent pagui en funció del que té. I això també és una política activa i clara de redistribució de la riquesa. Aquesta implantació de tarifació social, evidentment, és un estudi, ha de començar a poc i per algunes parts concretes, però sobretot en relació a les obligacions econòmiques que té la ciutadania amb l'administració, s'estableixen en funció de la renda. Entenem que això és avançar en matèria de drets socials i en la línia de garantir també una vida per tothom i en la línia de fer polítiques de redistribució social. Alguns altres elements, a mi m'agrada també posar context una mica, perquè estem parlant molt del moment concret, d'aquesta operació concreta, i si algú també ens està escoltant, dir millorar les condicions de la vida de la gent, evidentment això ho diem tots, però després en els fets és on hauríem de trobar-nos. I nosaltres, quan vam arribar a govern a aquesta ciutat, entre altres coses, un primer ítem que vam posar en marxa és l'Observatori Sociològic, que evidentment ja existia, però vam fer-lo servir per esbrinar una mica quina era la percepció sobre l'exclusió social a la ciutat de Sant Cugat. Dades esfereïdores, vull dir, la ciutat tenia amagat absolutament, i nosaltres entenem que políticament, que més del 30% considerava que no arribava a final de mes. Per tant, no parlem de que vostès també estan molt per la labor de millorar les condicions de la vida de la gent, perquè potser no s'hi fixaven tant en la seva tendència de govern en els mandats anteriors. Una mica per situar també d'on ve cadascú, perquè fer la crítica en el moment concret d'aquesta aprovació concreta d'aquest pressupost és molt senzill. I una altra cosa que em sembla que s'agresta molt el debat és el fet de suposar i considerar o fer-li entendre a la gent que és el municipi exclusivament que ha de fer front a totes les conseqüències socioeconòmiques d'una pandèmia com la que estem vivint. Nosaltres, perquè encara tenim bona capacitat pressupostària per poder fer i fer bastant, i crec que estem fent molt, però que també s'ha de posar sobre la taula quantes altres administracions haurien d'estar fent molt més i tenen molt més poder per fer, per mitigar o lluitar contra les conseqüències de la pandèmia. En aquest sentit, no entraré a parlar de paper de la sanitat, però bueno, vostès han estat governant també a la Generalitat, els senyors de Junts, i coses bastant millorables s'haguessin pogut fer. Per tant, no situem tampoc el debat i no el fem enganyós, perquè hi ha ajuntaments on segurament tenen una dotació pressupostària molt més baixa, que no sé quin posicionament tindrien vostès en aquest sentit.
Sí, Carles.
Gràcies. Marco, amb els números a la mà, la primera causa de patiment social a Catalunya, a distància sideral de qualsevol altra, és l'Estat. És l'Estat, és Espanya. És l'espoli fiscal i moltes altres conseqüències que porten, doncs, per exemple, més de la meitat de l'atur català. Ho dic per centrar el tema. La Generalitat, doncs, tot és millorable, evidentment, i arribar fins on arriba. No puc estar més d'acord amb el que has dit, de que el municipi no té la capacitat de fer front a aquesta situació. I per això, el mes de març de l'any passat, Junts per Sant Cugat va proposar un pacte de ciutat, que tots vau votar en contra. Un pacte de ciutat que mobilitzés el potencial real que té aquesta ciutat dintre de la ciutat i més enllà. Per ajudar, per posar, diguem-ne, qüestions realment profundes per ajudar a superar aquesta situació. I tots vau votar en contra. I la vostra posició va ser, no, això ho farem amb el pressupost públic municipal. Doncs clar, sí, ens va. Perquè el pressupost públic municipal arriba fins on arriba, fins i tot en el cas de Sant Cugat. I per tant, no sé, detecto alguna incoherència. Fet sobre la millora de les condicions de vida. No és fàcil mesurar-ho. Tenim enquestes i tenim indicadors. Un indicador que afecta clarament les condicions de vida és l'atur. I un altre indicador que mesura també, no en termes de distribució, però sí que mesura la qualitat de vida en un municipi, és, per exemple, les bases fiscals a l'IRPF. Aleshores, en aquests dos, que són matemàtics i són els que són, en termes de creació d'ocupació i, per tant, d'oportunitats per a tothom, i de places de formació multisectorials, etc. En aquestes qüestions, Sant Cugat era una... tenia molt bons indicadors, els millors, podríem dir. Ara no. En termes d'exclusió, jo et diré el mateix que dèiem quan estàvem al govern, que era la màxima preocupació del govern. La màxima preocupació dels governs aleshores, igual que la d'ara, és tot allò que afecti a les capacitats d'inclusió de les persones una a una, amb noms i cognoms. I, per tant, hi havia un esforç ingent, fins on es podia, en intentar posar condicions perquè les persones abandonessin la situació de dependència des de qualsevol àmbit. Persones amb risc d'exclusió que poguessin incorporar-se al món laboral, hi havia un camí fet que, haig de dir, que no vaig veure explotat fins on hauria volgut, però per oferir itineraris d'inclusió i d'inserció a persones que estan en edat laboral i que, amb determinats suports, podien reintegrar-se a la normalitat i abandonar la situació de dependència, entre d'altres. L'exemple que has posat és, en el pressupost d'ara hi ha un estudi per la implementació de la tarifació social. És que se us ha acabat el mandat i no l'haureu posat en marxa. i tarifació social, amb més èxit o menys èxit, però era una qüestió que havíem vingut obrint transversalment a tots els partits quan estàvem al govern, ja hi ha una part del camí fet. És tot el que voldríem tothom? Doncs probablement no, però ara, en sèrio, o sigui, quan portem 2 anys del mandat, ara obrim l'estudi, no sé, inversions i endeutament. Clar, aquest pressupost té una peculiaritat, vaja, que no s'havia vist mai, no? És que les inversions no estan descrites, moltes d'elles. Estan posades en borses. Inversió de l'àmbit d'esports, inversió de l'àmbit de cultura. Clar, no sabem, no, ningú sabem què és el que es vol fer. Que això pot comportar una millora amb la transmissió dels recursos interns de l'Ajuntament per mobilitzar 1 euro aquí o 1 euro allà? Poder sí, però escolta, quan votem un pressupost, el que és normal és que podem debatre sobre quin és el programa d'acció. I això inclouria un llistat de les inversions que es preveuen fer per l'oposició. Però això és el menys important. El més important és que la societat mereix saber a què preveu destinar els seus recursos al govern del seu ajuntament. I això no hi és. No, no sé, un podria pensar, home, és que no s'han posat d'acord. I al final han fet, doncs, escolta, assignem per àrees i ja cadascú que es busqui la vida. Però això va molt en contra del discurs de la transversalitat. Clar, tenim 3 partits conformant un sol govern i podem entendre la dificultat. Però, ja, i Oriol, no, nosaltres no hem dit de fer més impostos. No ho hem dit. Però hem dit, en tot cas, escolta, fem un relat. Si fem un itinerari. Un itinerari pensat pel llarg termini, pensant en el que passarà el 2022, que ens caurà molt la participació en els ingressos de l'Estat, ens cauran altres ingressos, previsiblement, les necessitats seran superiors, s'acabaran els ICOs, les carències dels ICOs, s'acabaran els ERTOs, i és possible que tinguem una situació molt més dura que la d'ara. Nosaltres fa, no ho sé, cada reunió demanem això. Mai, però és que mai, hem vist una trista projecció dels ingressos municipals per l'any 2022, que és l'any de referència, perquè molts ingressos municipals estan basats en el que ha passat el 20. Els del 21, que estan basats en la realitat econòmica del 19, no tenen un especial impacte. Però els de l'any que ve, sí. Mai hem vist, o sigui, ho hem demanat, no sé, desenes de vegades, ni una trista, un trist horitzó financer de l'Ajuntament. Escolta, quan diuen que no hi ha rumb, és que no hi ha rumb. No hi ha rumb. I, per tant, escolta, el que diem és que ara, més que mai, igual que la crisi anterior, cal fer més amb menys. I per fer més amb menys, hem de tenir una administració molt eficient, sí, però és que hem de tirar del carro, hem de liderar. Hem de tenir un govern que lideri. I aquest govern no lidera enlloc. No lidera a la societat i no lidera a l'entorn del seu municipi, com venia fent des de sempre. I, per tant, no estem mobilitzant recursos que vagin més enllà del pressupost públic. I un exemple palmari són els 170.000 euros que de cop han aparegut per llogar un local per fer un projecte d'emprenedoria. 170.000 euros per llogar un local. Quan tenim operadors del municipi magnífics, de primeríssim nivell, que amb uns recursos molt més petits s'han vingut fent projectes en aquesta ciutat de molt més a l'impacte. És que és un exemple palmari, sobre el qual, per cert, vam preguntar i sense resposta.
Sí. Oriol, digues.
No, jo només per comentar el tema aquest del centre d'emprenedoria, eh? Carles, si no recordo malament, aquest centre d'emprenedoria en substitueix un amb el qual tu tenies relació, un que era de l'Ajuntament, que costava, crec, no estic segur, costava de lloguer més que el que posarem ara. Sí? Per tant, la cosa és així. Ara, que no ho volem enganyar, ho volem amagar, doncs molt bé, però això és així, eh? Substitueix un que no només costava més, sinó que, a més, els propietaris volien cobrar bastant més. I, per tant, hi ha hagut un d'allò, escolta'm, deixem-ho estar i busquem una altra alternativa. I, per tant, i ens anem a uns locals... Bueno, és igual. Ens anem a uns locals que sí, que tenen un cost, clar, i que s'han de rehabilitar. Sí, és clar, perquè és un espai gran i que està bé que fem, perquè els centres d'emprenedoria són motor de la societat, com tu molt bé defenses sempre. Només era això.
Molt bé. No sé si vols dir una cosa, Carles. Si no, volia llançar una pregunta als 3 partits de govern. Que és una pregunta que has fet tu, no? I que nosaltres, els periodistes, també ens va cridar l'atenció quan se'ns va presentar els comptes, que és que no estan detallades les partides a què es destinaran. No? El regidor, el tinent d'alcaldia, Pere Soler, ja va explicar en roda de premsa, no?, que era un canvi de paradigma i que també era per, diguem, no comprometre's a unes coses que després potser no es poguessin fer. No? Però no sé si quina explicació que podeu explicar de per què aquest cop, o sigui, què hi ha darrere del canvi de no concretar més per àrees, quines inversions es faran, quins compromisos econòmics hi haurà. Sí, Rossend.
A veure, això no és un invent de l'Ajuntament de Sant Cugat. Vull dir, nosaltres no inventem la sopa d'all. És una cosa que la majoria d'ajuntaments d'una certa envergadura ho fan, perquè és la forma de poder després prioritzar les diferents inversions de cadascun dels àmbits. Per una altra banda, a aquest ajuntament tenim un rossec de romanents de crèdit, de partides d'inversions que venen d'anys anteriors, de petits saldos, ojo, a vegades poden ser petits saldos, que anem arrossegant any rere any i que ningú depura. Vull dir, nosaltres ens hem trobat que amb el pressupost sembla que és de l'any 14 o 13, ja hi havien aquests saldos que s'han anat arrossegant i a dia d'avui doncs, encara hi són. Llavors, la millor forma que s'ha estudiat de poder treballar-ho és repassar tots aquests saldos, integrar-los dintre d'aquestes bosses de cadascun dels àmbits d'actuació, que no són regidories, perquè confonem a vegades que sembla que aquí estem repartint el pastís entre les diferents regidories, no és cert. Vull dir, sí que en alguns àmbits coincideix la regidoria i l'àmbit, com pot ser esports o cultura, però altres àmbits no, logística, via pública, no són regidories, són àmbits de treball de l'Ajuntament. I el que es fa és dotar d'una xifra que s'ha estimat que podia ser realitzable dintre del pressupost 21, i dic realitzable perquè no només estem parlant d'inversió i de diners, estem parlant de procediment. Hi ha procediments, hi ha un tap a contractació, que no és alguna cosa que no sapiguem tots. Per tant, tot això estableix o marca unes línies de treball internes. I el que no té cap sentit és que dotem de grans inversions o de grans actuacions dintre de l'Ajuntament quan sabem realment que això no es podrà dur a terme per manca d'abans, així de clar. Partim també que el pressupost, com és cert, a l'aprovar-ho al març, l'aprovació definitiva ens anirà la primera setmana de maig, segurament. Per tant, encara que no sembli, aquestes inversions que hem incorporat a l'any 21 doncs es podran començar a treballar i licitar a partir de maig-juny, per molt córrer. Per tant, per molt que correguem, aquestes inversions ens aniran al tercer quart trimestre d'aquest any 21. I arrosseguem totes les de l'any anteriors. Per tant, és clau que tinguem una certa marge de maniobra. Relació d'inversions, és necessari, no és necessari, és fer una carta als Reis, és dir-li al veí del carrer X que li arreglarem el seu carrer i que es quedi convençut de que això serà així i vagi passant un any, dos anys, tres anys i vegi que aquella partida va passant d'any en any i ningú l'executa per manca de prioritats o d'eines per poder portar-ho a terme. Per tant, és la millor forma de poder treballar, que els àmbits puguin anar gestionant les seves inversions i, evidentment, és totalment transparent. Vull dir, qualsevol projecte, qualsevol partida, els equips de govern i els grups de l'oposició seran coneixedors perquè hi haurà modificacions de crèdit que implicaran aquella partida en concreta, els projectes s'hauran d'aprovar amb les juntes o plens en concret, o sigui que no és amagar res, és alguna cosa que tard o d'hora s'acabarà sabent.
Molt bé, perfecte. Doncs si ningú més ha portat res, farem un canvi de tema. Sí, una darrera. Oriol, digues.
No, sobre això, sí, perquè sí que és un tema que, a més, vivim molt, molt de prop. Això que dèiem de fer les coses millor, doncs aquesta és una de les coses que així es poden fer millor. No posant tants noms i cognoms a tot, que llavors tothom ho tenia tot encasillat i cada cop que es volia fer alguna cosa s'havia d'anar a rascar a uns diners d'alguna partida de no sé on, que era d'una altra, que llavors se li havia de demanar, que després se li havien de tornar, i uns embolics tremendos que portem en aquests anys, i per tant, una de les solucions millor era fem unes bosses d'on es puguin agafant, ja s'expliquen, òbviament, sí, s'han de fer llistats, segur, que aquest problema, si els projectes hi són, i les ganes hi són, i es parlen els consells de barri, i es parla tot arreu, vull dir que hi ha les coses sobre la taula. El tema és que ens havíem trobat una cosa que hi havia, però fins i tot hi havia partides triplicades. Un any s'hi posaven 100.000 euros, l'altre any s'hi posaven 200.000 euros, en partides diferents, anaven augmentant, ningú sabia quin era el muntant total, calia anar rascant, algun altre àmbit havia tret d'un lloc i havia posat en un altre. I hi havia coses que que venien de molt enrere, com ha dit el Rossend, del 2014. Hi ha inversions allà, d'alguna manera, penjades, pendents d'executar, que, a més, llavors, ara, hi havia, calien diners per una altra cosa. Bueno, doncs traiem-los d'un lloc i posem-los altres. Era un absurd administratiu, tot plegat. I llavors, és fer aquests blocs, la idea és que millori aquesta capacitat de gestió dels diferents àmbits. No és cap guerra de ningú, al revés. La majoria d'aquestes inversions les acaba executant urbanisme, i urbanisme no en té cap al seu àmbit. No passa res, perquè és que és qui executa, i el tema és que així queda tot més endreçat i se sap on estan les prioritats i on estan posant les diferents bosses d'inversió. Jo crec que és una molt bona notícia aquesta, sincerament.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Tanquem el bloc del pressupost, que tot just hem fet l'aprovació inicial, ara vendre el període d'exposició pública, les esmenes, les negociacions, i segurament en aquesta tertúlia, quan ja tinguem l'aprovació definitiva i sapiguem com queda, doncs en podrem tornar a parlar. Però aquesta setmana també ens trobem, en aquest cas, a l'àmbit nacional, que és la setmana de la investidura al govern de la Generalitat. Aquest divendres hi haurà la primera votació. Tot i que no està clar que aquest divendres ja hi hagi president de la Generalitat, almenys així es desprèn del que va dir ahir el president de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, en una conferència. Però bé, ja aprofitant que tenim aquí, diguem, representants dels partits que estan negociant, evidentment no esteu en aquestes negociacions ni us demanaré res que no pugueu dir, però una mica com ho esteu veient, com ho esteu vivint, aquestes negociacions, que a la pràctica també acaba repercutint a Sant Cugat en funció del pacte que hi hagi, sens dubte, no? De manera indirecta, però acabarà repercutint d'una manera o d'una altra. Si vols, comencem per tu, Carles. Com estàs veient aquestes negociacions i si creus que divendres tindrem nou president de la Generalitat?
Bueno, el que vaig llegint és que jo diria que la diferència principal, més enllà d'algun àmbit sectorial concret del govern, etc., està en com a país continuem fent el que jo entenc que hem de fer, no? Que és solucionar el principal problema que tenim com a país, que és la nostra pertinença a Espanya, per les seves conseqüències socials, en termes d'atur, econòmiques, de competitivitat, d'infraestructures. I aquí és on diria que hi ha una certa diferència, no sé si diria estratègica o tàctica, per com mantenir aquesta confrontació que el president Puigdemont, no, li diu la confrontació intel·ligent, que al final el que ens ha de permetre és avançar, i repeteixo la frase d'abans, perquè al final jo crec que és el que ens mou a tots, no? En la millora de les condicions de vida de la gent. I aquesta afectació tan greu, tan poc proclamada, també, de vegades un sorprèn, no? Que té, doncs, el marc actual institucional amb el qual ens hem de moure, doncs s'ha de remoure, no? Hi ha molta gent que demana estabilitat, no? L'estabilitat és convenient quan les coses van bé, no? Quan som una societat, si parléssim d'una empresa, no, té pèrdues dramàtiques, qualsevol cosa que representi estabilitat, doncs ens porta al desastre. I aquestes pèrdues dramàtiques que deia, doncs es tradueixen en això, en atur, en patiment social, en serveis públics crònicament infrafinançats i amb un deteriorament injustificable de les condicions de vida de la gent. I, per tant, jo crec que com a país seria molt bo que poséssim això al frontispici i que, més enllà de fer una gestió impecable del dia a dia de la Generalitat, cosa la qual jo crec que és una exigència òbvia i que tothom ens demana, i de l'orientació política que se li pugui donar, que ha de ser, no pot ser una altra cosa, no? Que la traducció de les majories electorals i traduïdes en la composició del Parlament, doncs diria que la discrepància en aquest moment segurament està en aquest vector. Però tinc la informació que té qualsevol a través dels mitjans, també.
Molt bé. Marco? De la CUP. La CUP ha tancat un acord amb Esquerra Republicana, que ara, diríem, s'ha de negociar amb Junts, com explicava el Carles. Quina és la posició de la CUP en aquest moment, pel que sàpigues?
Bé, nosaltres, sí, evidentment, com ha sortit a premsa, hi ha un preacord tancat, que és el que han de discutir després, jo entenc que tant la militància de la CUP com també la d'Esquerra, entenc que faran un procés similar. En tot cas, jo trobo molt interessant que haguem marcat, en base a aquest preacord, les bases del que jo entenc, que, o el que nosaltres entenem que ha de ser l'agenda política del país, i que és posar al centre de debat i que ningú retrocedeixi en quant a habitatge, en quant a la garantia de l'habitatge, evidentment, en quant a qüestions com la renda bàsica universal, que cada cop se'n parli més, en què ningú retrocedeixi en qüestions com a un pla de rescat social, amb l'impuls dels sectors estratègics al país, també en el foment d'ocupació, indústria i cooperativisme, també en el tema de la revisió de les polítiques d'ordre públic. Jo crec que són tota una sèrie de coses que s'han posat sobre la taula amb aquest preacord, amb aquest treball que s'ha fet també conjuntament amb Esquerra Republicana, i penso en aquest sentit és molt interessant perquè ara, bueno, en aquest sentit haurà de ser junts una mica també qui vegi quan d'això compra, no? I quan no. Llavors, aquí una mica en el preacord, que no em posaré a explicar-lo, però està publicat a tot arreu, és molt extens, té moltes polítiques molt concretes, jo entenc que molt socials i molt necessàries pel moment que estem vivint, i llavors a partir d'aquí la resta de partits també s'hauran de posicionar. Per tant, crec que és molt interessant marcar l'agenda en aquesta línia i d'altra banda també és un acord que posa contra les cordes les contradiccions també de l'Estat, no? Perquè com s'ha demostrat els darrers anys hi ha propostes polítiques que passen pel Parlament de Catalunya que són tombades per l'Estat. Jo crec que és interessant també que demostrem que inclús volem fer les màximes polítiques socials també acaben sent tombades, no? I que per tant és necessitat seguir caminant de la mà de les polítiques socials i de garantia de drets en apretar aquestes contradiccions perquè la gent també entengui que el canvi cap a l'autodeterminació és el més interessant i el més necessari en un sentit social per la població de Catalunya.
Molt bé. Oriol, per part d'Esquerra.
Sí, bé, jo, ja que hem fet referència a la conferència del senyor Jordi Sánchez, lamentar-ho. Penso que hi ha coses, com ha dit en Marco, del preacord que hi ha amb la CUP, que són molt interessants i, vaja, crec que Junts les ha de comprar, perquè el nou Junts aquest tan transversal i políticament, ideològicament tan plural, no pot tenir cap inconvenient ni reparo en posar-se d'acord amb aquelles polítiques que pacten Esquerra i la CUP, especialment perquè inclouen embat democràtic, inclouen tot això que estava fent referència en Carles Brugueroles, de que cal no oblidar que el primer problema que tenim és la relació amb l'Estat i que aquest Estat no ens tracta com ens ha de tractar. I, per tant, crec que, vaja, és que em sorprèn que el senyor Jordi Sánchez digui que s'han d'esgotar dos mesos o no sé quants mesos de procediment parlamentari quan és que no entenc amb què no estan d'acord. Per tant, no ho sé, ens expliqui el senyor Brugueroles amb què no estan d'acord, perquè, vaja, jo és que celebro molt el preacord amb la CUP, que pensava que seria molt més complicat del que ha estat, i els negociadors, almenys per la nostra part, han dit que no, que hi ha hagut sempre bona entesa i ganes de trobar-se i que al final resulta que estem més d'acord del que podria semblar o podem arribar a estar a posar-nos d'acord més ràpid del que podria semblar, i en canvi amb Junts, que són tan transversals i tot, sembla que la cosa no avança. Per tant, no ho sé, que ens expliqui el senyor Brugueroles per què no avança, perquè nosaltres estem allà disposats a votar aquest divendres i començar a treballar per la ciutadania ja. Perdre dos mesos és perdre dos mesos perjudicant a la gent. No sé, que ens expliquis.
Carles, reserva't la resposta que li toca ara al Rossend. El Partit dels Socialistes, malgrat ser el partit més votat, ara mateix està assistint, diríem, a aquestes negociacions una mica com un espectador. Com ho esteu veient?
Bé, a veure, jo també m'ho miro també com un espectador, eh? Vull dir, jo soc militant de base. Però sí que és cert que, clar, el Jordi Sánchez ahir va fer aquest comentari d'esgotar aquests dos mesos i la veritat és que jo penso que tenim moltes urgències i moltes coses a fer en aquest país que està perdent el temps en discussions preparlamentàries. Ja no dic ni parlamentàries, dic preparlamentàries. És cert que els tres companys que m'han precedit, tots tres, poseu l'èmfasi a que el principal problema de Catalunya és la pertinença a Espanya. No diria alguna cosa que vosaltres no el coneixem tots. Evidentment, per mi no és aquest el principal problema. El principal problema per mi és la situació socioeconòmica que hi ha a l'Estat, a l'Estat i a Catalunya. Social perquè hem de millorar les condicions de vida i econòmica perquè venim d'una situació de pandèmia d'un any ja que ens ha arrossegat a tots una situació molt, molt complexa. I no parlem de les administracions, ni del Parlament, ni de la Generalitat. Parlem de ciutadans, parlem d'empreses, de teixit econòmic, d'autònoms, vull dir, i per mi hauria de ser la prioritat El govern el configuri qui el configuri, perquè és veritat, el PSC s'haurà de quedar segurament al marge. M'agradaria que no fos així, però per ara sembla ser que serà així. Hauria d'apostar per polítiques esquerres. Aquest acord o preacord entre la CUP i Esquerra, bueno, no té mala pinta, jo el poc que conec del contingut, però sí que s'ha d'apostar per polítiques esquerres veritables i no continuar fent aquestes guerres de Junts i Esquerra que han fet amb el mandat anterior, perquè l'única cosa que ens porta és que hi ha pues, una ineficàcia d'aquest govern de la Generalitat, unes mesures que no es porten a terme, d'unes polítiques molt aturades i que, per exemple, el tema sanitari s'ha vist les conseqüències amb la pandèmia, no? Totes les retallades d'anys anteriors, de governs anteriors, pues, les conseqüències han estat les que han estat. Per tant, jo penso que hem de virar cap a l'esquerra amb les polítiques que faci la Generalitat. Ara, qui formarà el govern? Em dóna la sensació que Junts no està per la labor de recolzar aquestes polítiques d'esquerres, que lluitarà fins a l'últim moment per intentar moderar-les i això, no sé, no vull pensar ni imaginar una repetició electoral ni res per estil. No, crec que no és el que ens convé a Catalunya en cap moment, a cap de nosaltres.
Molt bé, ens queden 4 minuts exactes. Carles, respon a l'Oriol i després una última paraula pel Marco, que me l'ha demanat també.
Bueno, ja ho he dit abans, jo crec que el tema no està en un programa de govern, El tema està en l'estratègia de l'embat del tema que realment afecta el dia a dia de la societat. No sé, ahir vaig llegir en algun lloc que la CUP i Esquerra havien pactat donar 2 anys al govern central per acordar un referèndum i no sé què. 2 anys més, vinga. I som i segueix. Això sí que afecta. Això sí que és una pèrdua de temps. No? No sé. En fi, no vull entrar perquè hem de construir un acord. I l'hem de fer. Però crec que el tema clarament està centrat en l'estratègia sobre com afrontem aquesta qüestió, que és la que afecta de veritat el dia a dia de la gent. Una resposta brevíssima, Rosent, si em permets, Albert.
I tant.
Per les guerres Junts i Esquerra, jo crec que el PSOE no pot donar cap lliçó amb això, I menys ara, Crec que té, prou serà ho té, allà on governa i específicament a Madrid. I parlar de les retallades sanitàries, com va ser el vostre partit, els que les va iniciar, és que no sé, jo de vegades el discurs polític, jo crec que l'hem de preservar una mica aliè al cinisme. I a part, té una mica de dignitat, no? Però si les retallades les vau començar vosaltres i les vau imposar vosaltres, generant un 4,2 del PIB de dèficit públic a la Generalitat quan el vau deixar, que vol dir que això més o menys vol dir que la Generalitat amb el vostre govern havia gastat el doble del que havia ingressat. Clar, si això algú es creu que es pot suportar sin dir, pues no. Però mai, perquè, hòstia, una mica, no sé, no? Una mica més, Més no tan cínic, sisplau.
Molt bé. I Marco, per tancar?
Sí, no, molt bé. Era fer algun apunt. Sí que volia contestar amb una mica el Rosent, que comentava que el problema és la situació que vivim, no tant l'encaix amb l'Estat, i a veure... Jo per això deia que cal apretar les tuerques, les contradiccions, via polítiques socials i veure que el Tribunal també de l'Estat doncs es tumba, no? Perquè això és prèvia a la pandèmia. S'han tombat lleis catalanes en relació a la pobresa energètica, en relació a la pèrdua d'habitatge, que res tenen a veure amb el procés d'autodeterminació. Però sí que és interessant que tinguin a veure amb aquest procés d'autodeterminació perquè la gent identifiqui que hi ha un problema d'encaix social amb l'Estat espanyol. I això crec que és bastant objectiu. Jo crec que és interessant que es vegi i que se situï això al centre. I d'altra banda, a nivell estatal, capitanejat pel Partit Socialista, doncs que ara ja estan diametralment en contra de la relació dels lloguers, jo crec que ja queda poc missatge en aquest sentit d'una idea d'un estat espanyol doncs progressista en aquests termes. I petit, molt petit, per dir-li al Carles, quan vostès parlen molt de que això s'endarrereix més, l'embat amb l'Estat, és que cal, jo entenc que cal fer-ho bé, perquè vostès ho tornen tot molt, molt pamfletari quan diuen que estarem esperant més i ara el que cal és apretar i apretar i apretar, però tampoc mai es concreta en què implica, no? Apretar, apretar. Jo crec que és interessant el que deia, no? Que és un mandat per demostrar que hi ha un problema social amb l'encaix amb l'Estat espanyol i per això s'han de fer polítiques socials perquè la gent vegi que és necessari doncs, aquesta autodeterminació per Catalunya.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Hem de tancar aquí la tertúlia del Gall del Monestir. La setmana que ve, recordar que no hi haurà tertúlia el dimecres que ve, perquè és 31 de desembre, cau en Setmana Santa. Per tant, ens retrobarem el dimecres 7 d'abril. Sí, Oriol, tens festa, et donem festa setmana que ve. I ens retrobem el 7 d'abril. Moltes gràcies a tots i gràcies a tots.